Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són les 6, bona tarda de nou. També amb Rafa Sanahuja a la redacció i amb José Matosas a les vies de so. Comencem a compartir amb tots vosaltres mitja hora de ràdio en directe, informativa i d'anàlisi. És dijous 7 de maig de l'any 2020. Avui conversarem uns minuts sobre política i sobre com s'està desenvolupant la dinàmica de les nostres institucions, els partits, el debat entre les sensibilitats, dins la difícil situació, el duríssim moment que estem vivint, la pandèmia, el confinament i l'estat d'alarma. Ho comentarem tot plegat després del resum de notícies amb el politòleg i màster en seguretat, Guillem Porçals. Això donarà pas ja als últims minuts a l'actualitat del Vaticà i de Roma amb el diari del Papa. Ens disposem ja, sense més preàmbuls, a resumir l'última hora informativa. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Comencem explicant que la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha apuntat aquest matí que hi haurà més pròrrogues de l'estat d'alarma, l'eina que, segons ha dit, és més democràtica.
Així és, Ignasi, el govern espanyol avisa que l'estat d'alarma per la crisi de la Covid-19 podria continuar vigent al mes de juny. Ho ha avançat, com deies, Carmen Calvo, tot just l'endemà d'aprovar-se una quarta pròrroga gràcies als acords in extremis de Pedro Sánchez amb Ciutadans i el PNB. Calvo ha dit que segurament Espanya necessitarà algunes setmanes més de vigència de l'estat d'alarma, més enllà del 24 de maig. La vicepresidenta ha justificat aquesta situació d'emergència durant l'anomenada fase de desescalada perquè considera que amb la llei ordinària no es poden prohibir els desplaçaments entre territoris ni obligar ningú a quedar-se a casa seva. Ha afegit, però, que a partir d'ara es podrien negociar diferents estats d'alarma amb mesures diverses en funció de com evolucioni la pandèmia en cada territori.
Declaracions fetes per Calvo, en aquest cas a Televisió Espanyola. La preinscripció escolar a Catalunya per als cicles d'infantil, primària i secundària obligatòria serà finalment entre dimecres vinent, dia 13, i el 22 de maig.
Doncs sí, ja hi ha data per a l'inici de la preinscripció escolar. Serà, com deies, entre el 13 i el 22 de maig. Les sol·licituds s'hauran de presentar de forma telemàtica i només es podran fer de forma presencial amb cita prèvia els últims 3 dies, a partir de dimarts 19. La cita prèvia es podrà demanar a les webs de cada centre i del Departament d'Educació. Els centres hauran de penjar a internet la màxima informació del seu projecte educatiu per compensar la falta de portes obertes. Per al batxillerat, la preinscripció serà del 27 de maig al 3 de juny. De cara a reforçar la prevenció del coronavirus, el Departament d'Educació diu que vol promoure la preinscripció telemàtica. El tràmit es podrà fer tot online a través del portal preinscripció.gencat.cat. La conselleria de Josep Bargalló també elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre i queda substituïda pel formulari telemàtic i la tramesa de la documentació necessària escanejada o fotografiada mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.
Tot això després que ara fa uns dies ja sabéssim que el curs escolar no finalitzarà amb classes presencials, sinó que només amb una obertura per reforços. I el curs vinent, fins i tot, no està clar que comenci com és normal, de manera presencial. Podria ser mig presencial i mig online.
Doncs així és, el Departament d'Educació estaria preparant l'inici del pròxim curs escolar amb la idea que es farà de manera híbrida, combinant l'activitat lectiva presencial als centres i l'ensenyament a distància. Així ho ha assegurat, ho asseguren els sindicats educatius, que aquest dimecres es van reunir amb el conseller Josep Bargalló. La proposta és fer torns rotatius fins que les condicions sanitàries permetin reprendre l'activitat lectiva completament presencial. D'aquesta manera, cada dia anirien a l'escola o a l'institut la meitat dels alumnes. Els sindicats van plantejar que si no es vol que l'alumnat acabi fent la meitat del curs i prou, s'ha de doblar el professorat. Sanitat estudia revisar les franges de sortida dels menors als jocs... Bueno, disculpeu, hem passat a l'altra següent notícia.
Cap problema, Rafa. Efectivament, com deies, el Ministeri de Sanitat està estudiant amb diverses comunitats autònomes la revisió de les franges horàries de sortida dels menors de 14 anys per evitar les hores de més calor, que començaran a ser potents segurament els propers dies ja.
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ho ha anunciat durant la seva compareixença al Congrés aquest dijous. Segons ha dit, la voluntat és protegir els infants i que la decisió es prendrà conjuntament amb les autonomies, tot i que no ha concretat de quines es tracta. De fet, Andalusia recomana ja que els nens evitin sortir a les hores centrals de més calor. Per la seva banda, el coordinador de l'emergència sanitària, Fernando Simón, ha reconegut que cada comunitat té les seves especificitats. Simón s'ha mostrat receptiu i ha assegurat que si algunes comunitats ho han demanat, s'estudiarà quan tinguin una lògica clara respecte a la salut.
Barcelona obrirà demà les platges, però només per fer esport de 6 a 10 del matí.
Així és, a partir d'aquest divendres, per ampliar els espais de la ciutat on es pot practicar esport, després de 8 setmanes tancades, entre les 6 i les 10 del matí s'hi podrà participar i fer esports individuals a la platja, com ara córrer o nedar, tot i que no hi haurà serveis de socorrisme i per això es demana responsabilitat, com es fa tota la temporada d'hivern. S'hauran de respectar la distància de 2 metres entre persones i no s'hi podran fer passejades ni estades ni pícnics, segons ha dit el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia. Per tant, està prohibit encara prendre el sol o el bany recreatiu. Per seguretat, estaran tancats o fora de servei les dutxes, els rentapeus, els rentaplats, els lavabos públics i les àrees de jocs infantils i esportives.
I un altre nom propi de l'actualitat és el de l'expolicia franquista Billy El Niño, que ha mort per Covid-19 sense que l'hagin jutjat per tortures.
Així és, l'expolicia Antonio González Pacheco, conegut com Billy El Niño, ha mort a Madrid aquest dijous a primera hora del matí a causa de la Covid-19. Pacheco estava ingressat des de feia dies a la clínica San Francisco de Assis de Madrid després de patir complicacions al ronyó a causa de la infecció per coronavirus que patia. Acusat de greus tortures durant els últims anys del franquisme, no va passar comptes amb la justícia i mai va mostrar en penediment. Va ser membre de la policia franquista i inspector del cos superior de policia durant la transició espanyola.
I l'Església Catòlica, per tancar l'informatiu us ho expliquem, es prepara ja per al que serà la fase 1 de desescalada, que probablement no s'iniciarà de manera igual a tot el territori català. Els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya han decidit, en qualsevol cas, afrontar de manera coordinada aquesta fase 1 de desconfinament.
Doncs així és, Ignasi, ha estat aquesta decisió durant la reunió 235 de la Tarraconense, celebrada aquest dimarts amb connexió telemàtica. Així doncs, a partir de dilluns vinent, 11 de maig, sempre cadascú de les autoritats eclesials i l'àmbit territorial propis, aquest desconfinament es farà de manera coordinada. Les disposicions concretes sobre la reobertura del culte públic, previstes en aquest pla del retorn progressiu a la normalitat, inicialment amb una ocupació màxima d'un terç a les esglésies, les regularà cada bisbe per a la seva diòcesi. La Tarraconense recorda que les parròquies i els llocs de culte reprendran les celebracions de l'Eucaristia amb participació de fidels, tenint present les fases de desescalada que les autoritats vagin indicant i d'acord amb les disposicions que cada diòcesi determini.
Per cert, que la diòcesi de Girona ja ha anunciat que no serà fins al cap de setmana del 30 i el 31 de maig, el de Pentecosta, que reobrirà el culte públic les esglésies, i en canvi la diòcesi de Lleida sí que ha confirmat que dilluns, que és festa de Sant Anastasi, un dels patrons de la capital del Segrià, sí que hi haurà alguna celebració eucarística oberta als fidels. Fins aquí l'actualitat, passen 8 minuts i mig de les 6. Tot seguit, el pensament del dia, avui amb Miquel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació i president de l'Associació Mirada Solidària.
Ben trobats, amigues i amics oients de Ràdio Estel. És normal que després de tants dies de confinament, a mesura que ens anem desconfinant, tots tinguem moltes ganes de sortir i tornar a la normalitat. Però també és lògic que se'ns demani responsabilitat social per evitar un rebrot per part dels governants i dels assessors sanitaris. Però, i qui reclama la responsabilitat ecològica? Dic això perquè si alguna cosa hem après amb aquest confinament és que en disminuir o cessar l'activitat humana, econòmica i productiva ha augmentat moltíssim la qualitat de l'aire, ha disminuït la contaminació acústica, el soroll i la natura ha recuperat certa normalitat. Per tant, ara tornarem a la nostra activitat humana com si res hagués passat? No haurem après res? Penso que de la mateixa manera que reclamem responsabilitat social, també hauríem de reclamar responsabilitat ecològica perquè l'activitat humana econòmica canviï les maneres de produir i també les maneres de consumir, per tal de ser més respectuosos amb el planeta. Si coneixeu els relats bíblics de la creació, recordareu que se'ns demana que dominem la Terra. I això no vol pas dir ni que l'explotem ni que la sotmetem, sinó que tinguem un bon domini del planeta, un bon control per tal de poder-hi viure i conviure. I certament això demana molts canvis en la manera de produir i també de consumir. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
El mirador de l'actualitat.
Quatre minuts i serà un quart de set. La vida política està clarament sotmesa des de fa més de dos mesos a la crisi del coronavirus. El Congrés dels Diputats va aprovar ahir la quarta pròrroga de l'estat d'alarma, un dels marcs excepcionals amb què el govern espanyol es pot erigir en autoritat única a tot el territori estatal, i així ho va fer el 14 de març passat, primer per decret i després cada 15 dies amb successives aprovacions parlamentàries per majoria simple o absoluta. Ens preguntem fins a quin punt la crítica política i la discrepància pot arribar a situacions com les viscudes ahir a la Cambra Baixa o en altres sessions i declaracions públiques creuades, sovint emmarcades en tensions creixents. D'altra banda, a Catalunya afloren novament aquests dies les diferències internes en el si del govern davant la imminència d'una convocatòria electoral anticipada que, després de l'aprovació dels pressupostos ara fa més de dues setmanes ja, havia de produir-se d'acord amb el que havia anunciat ja fa uns mesos Quim Torra, però que ha quedat de moment estancada precisament per la pandèmia i per la situació actual de confinament i excepcionalitat. Tenim al davant la clàssica dicotomia entre deixar temes de dinàmica política per a més endavant, tot recordant aquella famosa frase «això ara no toca», o mantenir el pols i la intensitat precisament per aportar cada sensibilitat o cada força possibles vies de solució òptima per a tothom. D'això i de més temes polítics, si tenim temps, parlem avui amb Guillem Porçals, politòleg i màster en seguretat. Senyor Guillem Porçals, bona tarda, benvingut al Mirador de Ràdio Estel.
Hola, bona tarda.
Com està?
Bé, 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 confinat. Però bé.
Confinat, vostè ha portat un confinament total aquestes setmanes, més o menys?
Sí, això sí, i estricte, més a més.
Per la seva feina ha pogut treballar des de casa?
Sí, 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 per això cap problema.
Molt bé. Bé, com valora la gestió del govern espanyol amb l'estat d'alarma? No entrarem en consideracions de tipus ideològic o polític o de discrepàncies o sintonies que vostè pugui tenir, sinó el que ha estat en general la gestió, si era necessari seguir així davant l'emergència sanitària, i és necessari encara, potser.
Certament hi ha un fet important, i és que no hi ha hagut cap govern al món que hagi viscut una cosa similar. Per tant, no hi ha cap precedent, és a dir, tots els estats, tots els governs han actuat com bonament han pogut, perquè era la primera vegada que es feia front a una pandèmia des de feia quasi un segle. Recordem que l'última pandèmia important va ser la coneguda com grip espanyola, i des d'aleshores no hi ha hagut cap mena de pandèmia important. Per tant, hem vist el govern actuar des d'una perspectiva de responsabilitat, també era la primera vegada que s'afrontava una cosa així. Per tant, sí que és cert que hi ha hagut possibles errades o possibles contradiccions en la forma de fer les coses, però també trobo important destacar que al ser la primera vegada és normal que es cometin errades.
Errades i algunes grosses, segons algunes de les crítiques, especialment, com vostè diu, hi ha hagut contradiccions i hi ha adversaris polítics del govern i molta gent del carrer que acusa els responsables del govern espanyol de mentir, fins i tot.
Sí, bé, això és una cosa que sempre passa, no? Davant de qualsevol situació excepcional sempre s'acusa que s'ha amagat informació, que es publica informació parcial, que hi ha una informació sesgada, una informació política... Però, sobretot, el que s'hauria de fer és crítica constructiva en aquest aspecte. quan assenyalava anteriorment que hi havia contradiccions, per exemple, feia referència a l'aspecte de centralitzar les competències, concentrar-les en un comandament únic, després descentralitzar, després comunicar unes dates, després dir unes altres...
Uh-huh.
Això és el que, per dir-ho així, és la part que es podia criticar. Sí que és cert que hi ha una part de l'oposició feroxa que critica que es vol aturar l'economia, que es vol fer mal als treballadors... Això ja és un tema més ideològic que una altra cosa, perquè no porta res, ni es planteja una alternativa, ni com fer-ho millor. És el que es coneix com a oposició destructiva, és a dir, ho esteu fent molt malament, però no proposo res.
Sí. Tenint en compte, senyor Porçals, el procés de control de la pandèmia que s'està desenvolupant i al moment actual, era necessari, era raonable una pròrroga ahir mateix de l'estat d'alarma per 15 dies més?
En el cas de les mesures preses durant l'estat d'alarma, realment no hagués canviat res entre... A nivell de mesures,
sobre sí.
La situació, no hagués canviat res perquè es va aprovar un decret conforme qualsevol mesura que estigués vigent amb l'aixecament de l'estat d'alarma continuaria estant vigent perquè no depèn de l'estat d'alarma en si, sinó del Ministeri, de la Conselleria, de l'Ajuntament. Hi hagués estat d'alarma sí o no,
es podia haver mantingut la situació igual, diguéssim.
Com?
S'hauria mantingut, diguéssim, les mesures igual, no? El sí. Confinament parcial, les hores de sortida, etc.
Exacte. Tal com estava plantejat amb el decret que es va publicar quan el moment de publicar fes l'estat d'alarma, les mesures preses pels òrgans, per tant, pels ministeris i conselleries, no es veurien alterades fins que no hi hagués una nova trobada de presidents autonòmics, una nova... reunió del Consell de Ministres... Per tant, l'estat d'alarma no alteraria en cap moment cap de les decisions preses sobre la gestió de confinament o regions sanitàries. No hauria hagut alteració.
Recordem que aquest estat d'alarma és el primer grau de les excepcionalitats que té el règim polític espanyol actualment, l'estat d'alarma, l'estat d'excepció i l'estat de setge, no? Si no recordo malament. L'estat de setge és el més contundent.
Sí, l'estat de setge és el que ja implicaria... la Defensa Nacional i amb el Ministeri de Defensa prenent decisions on es pot ja reduir les restriccions polítiques en alguns aspectes. Bàsicament és com l'estat de guerra. El que antigament hauria sigut l'estat de guerra.
Sí, sí. Avui ens acompanya Guillem Porçals, politòleg i màster en seguretat. Fins a quin punt creu vostè que la vida política pot tenir ritmes en aquest temps de pandèmia com en altres moments, o ritmes normals? I pot entrar la crítica al govern o les picabaralles entre forces polítiques, com es va veure ahir al Congrés o s'ha anat veient en diferents sessions?
És normal que hi hagi picabaralles entre partits, sigui quina sigui la situació en qualsevol estat democràtic. Recordem, per exemple, que els debats que hi havia a Itàlia eren de l'oposició demanant que, per favor, no es tanqui el Parlament perquè la vida política ha de seguir, s'han de seguir fent lleis... Hi hagi la situació que hi hagi. S'ha de seguir poder fer oposició, s'ha de poder seguir legislant. Per tant, una cosa és la part crítica, com comentava, la part crítica contra el govern o la part més vinculada a la política tradicional, com l'hem conegut l'últim any, i l'altra cosa és la vida política parlamentària. Crec que són dues coses diferents. És a dir, no es pot fer electoralisme de les decisions que s'han pres, perquè hi ha molt en joc i, per tant, fer electoralisme sí que estaria molt mal vist, però sí que és cert que la política parlamentària no té per què aturar-se, perquè justament una de les fortaleses de qualsevol sistema democràtic és que, sigui quina sigui la situació, la normalitat institucional ha de seguir.
I, senyor Guillem Porçals, parlem de Catalunya. Com veu la situació davant de les futures eleccions, que haurien de ser aviat, però ja veurem quan són, i una convocatòria que no arriba, malgrat estar aprovats els pressupostos ja de la Generalitat de fa dies. Hi ha hagut algunes diferències també entre la coalició de govern i avui mateix la portaveu de l'executiu Meritxell Budó apuntava que no es convocaran fins que no passi això, diguéssim.
Sí, primer s'esperaven un calendari d'eleccions que, degut a les diferents tensions dintre del govern que van haver-hi finals de l'any passat i a principis d'aquests, s'esperaven quasi imminents per la primavera, a principis de l'estiu. Aleshores va esclatar aquesta situació de crisi. Llavors, molts rumors ja apunten que és possible que es posposin al mes de novembre o mes de desembre per tal de consolidar estratègies, perquè sí que és cert que ens trobem en una situació estretament particular, perquè veiem tots els partits del govern que tenen tensions contínuament, que si la Diputació, que si l'Ajuntament de Badalona, que si els ajuntaments, que si els pactes municipals, que si els pactes de Madrid, que si la taula de diàleg... Veiem unes crisis constants en el que és la política de partits. Certament això no s'ha transmès a el que és la política de govern en si, és a dir, el govern s'ha mantingut com un compartiment a part en aquest sentit. Però sí que és cert que molta gent, i és cert, els rumors que hi haurien els bars, o que hi havia els bars abans de tot això, eren de que s'anés a eleccions per aclarir les coses, perquè...
El que passa és que, tenint en compte que s'han suspès dues eleccions que havien de ser el 5 d'abril, com les d'Euskadi i Galícia, clar, no sembla que ara sigui un bon moment. En tot cas, potser sí, per anunciar una data més llunyana, en tot cas, no? Però bé, això també és discutible. Es pot opinar que seria bo anunciar la convocatòria ara, potser per després de l'estiu, o una mica més endavant. Bé.
No, crec que, personalment, crec que no s'hauria de pronunciar, perquè això és una decisió que competeix única i exclusivament el president de la Generalitat.
Certament, sí, no.
El Parlament de Catalunya, encara que hi haguessin tots els escons a favor, si el president no ho convoca...
Està clar, sí.
...de fer-ho. Per tant, trobaria fora de lloc que, tal com està la situació, amb la gent preocupada per les diferents desescalades que poden haver-hi, amb aquests anuncis de la nova normalitat, dels nous temps de feina, de les noves sortides, tot això es trobaria certament desafortunat convocant les eleccions o anunciar que les eleccions, perquè qualsevol mesura que es prengués es veuria en clau electoral.
Bé,
i això tampoc convé.
No, exacte. Evidentment, l'electoralisme no només està mal vist, sinó que podríem coincidir tots que èticament no és, diguéssim, defensable, no?
Bé, exactament, per una raó ètica no estaria ben vist dir que, ni tan sols, fer la mitja amenaça de dir no, és que possiblement amb eleccions no, perquè qualsevol acte que hi hagués es volia com un acte electoralista, qualsevol posició es volia com electoralista...
Bé, i una última qüestió...
No és correcte fer-ho.
Sí, no és correcte, efectivament. Si ens pot respondre en un minut, no sé si serà fàcil això, senyor Guillem Porçals, quin escenari s'imagina després de la pandèmia a nivell polític a Catalunya i a Espanya? De fet, a Catalunya ja ho ha dit una mica, no? És escenari preelectoral, potser eleccions novembre o desembre, i a nivell d'Espanya què pot passar? Per exemple, amb aquest govern de coalició, que de fet és un govern que porta poc temps, també.
Crec que en el cas d'Espanya, tot i que hi Ciutadans, per exemple, donés suport al govern de Pedro Sánchez i Podemos, des de les files de Ciutadans, i han dit que això no és en cap cas ni en cap intenció d'un possible pacte de govern ni de suport al govern. Senzillament és un acord excepcional per aquest moment puntual. Ara veurem, dintre de poc, vindrà la votació dels pressupostos, veurem com es resol aquesta votació, que serà la més important de la legislatura.
I tant, marcarà que aquest govern pugui durar almenys fins a la meitat, gairebé, no? Fins als 2 anys de mitja legislatura. Moltes gràcies, senyor Guillem Porçals.
Mitjana, aquestes últimes.
Sí, exacte, és la mitjana de 2 anys, ja seria un èxit, però bé, sempre és més desitjable que siguin per 4 anys, efectivament. Doncs com dèiem, Guillem Porçals, politòleg, màster en seguretat i col·laborador d'aquesta casa, d'aquest programa també, com anem dient a molta gent per comunicacions telemàtiques aquests dies, el trobem a faltar i esperem tornar-lo a veure aquí als estudis quan sigui possible.
Igualment, espero vindre aviat.
Una abraçada i fins una altra. Adéu-siau.
Una forta abraçada.
Ràdio Estel.
A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? Anem llegint només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
Arribem als últims minuts d'aquesta mitja hora informativa d'actualitat i anàlisi, repassant l'actualitat del Vaticà i del Papa. El Papa ha pregat aquest matí pels artistes. A l'inici de la missa a la casa de Santa Marta, Francesc ha assegurat que sense bellesa l'Evangeli no es pot entendre. Ahir vaig rebre una carta d'un grup d'artistes. Agraïen la pregària que vam fer per ells l'altre dia. M'agradaria demanar al Senyor que els beneeixi perquè els artistes ens fan entendre què és la bellesa. I que sense la bellesa no es pot entendre l'Evangeli. Preguem novament pels artistes.
Preguem una altra volta per gli artisti.
En la seva homilia, el pontífex ha recordat que ser cristià és pertànyer a un poble escollit lliurement per Déu.
La desviació
més perillosa dels cristians avui sempre és la manca de memòria de pertànyer a un poble. Quan això manca, sorgeixen els dogmatismes, els moralismes, les ètiques, els moviments elitistes, perquè hi manca el poble.
I movimenti elitari, ma manca el popolo. Un poble pecador,
sempre, tots ho som, però que no comet errors de manera general, que té la sensació de ser un poble escollit, que camina al darrere d'una promesa i que va fer una aliança que potser no compleix, però coneix. El Sant Pare ha comentat el fragment del capítol 13 dels Fets dels Apòstols, proclamat avui en la primera lectura, un relat que mostra com Pau, que va arribar a Antioquia, explica la història del poble d'Israel a la sinagoga, on anuncia que Jesús és el Salvador esperat. El bisbe de Roma ha posat com a exemples de consciència de poble la Mare de Déu, quan canta el seu Magnificat, i Zacarias, en el seu Benedictus. Al final de la celebració, el Papa ha invitat tothom a fer la comunió espiritual.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
I d'altra banda, el cardenal Gianfranco Ravasi, president del Pontifici Consell per a la Cultura, ha elogiat avui els ponts que el Papa està posant amb el món dels artistes. Diguem-ne que el Papa Francesc, en relació amb l'art, dedica una atenció que jo puc verificar gairebé en viu, perquè gairebé cada dia m'envia els dons artístics que ell rep, perquè siguin d'alguna manera integrats dins un dicasteri com és el Dicasteri de la Cultura.
Doni artistici que lui riceve, perché siano in qualche modo collocati nell'interno di un dicastero che
Per tant, certament hi ha aquest interès per fer que també els dons que rep no quedin dispersos, sinó que es mantinguin amb una certa continuïtat. Però sobretot va ser la intervenció que va fer a la capella de Santa Marta durant la missa, quan va dedicar aquella pregària ara fa uns dies pels artistes, sobretot subratllant aquella frase: ells ens marquen amb la seva creativitat el camí cap a l'esperança.
Indicano con la loro creatività la via, la strada verso la speranza.
Aquest comentari coincideix amb una jornada en què, novament, el Sant Pare, com hem dit ja, ha pregat pel món de l'art. Gianfranco Ravasi ha recordat, a més, que avui es compleixen 56 anys de la celebració històrica de la Missa dels Artistes, presidida per Pau VI el 7 de maig de 1964. Fins aquí el Diari del Papa.
El mirador de l'actualitat.
Un minut i seran 6:45. Rafa Sanahuja, de nou, bona tarda.
Vinc de posar el rentavaixelles.
Ah, és veritat, sí.
Abans era setmanat a l'informatiu.
Sí, de vegades passa, que es colen escenes domèstiques.
Aquestes cosetes. El tenia al cap i mira, m'ha sortit.
Doncs molt bé. Un cop posat el rentavaixelles, com remates l'actualitat?
Remato l'actualitat amb dos noms que m'agrada molt. El primer, Alfonso Ucía, que arran de la mort de Billy el Niño li ha donat per escriure a Twitter que en los momentos complicados cumplió con su deber y que los otros no eren hermanites de la caritat. Llavors, evidentment, un comentari d'aquesta índole li ha caigut a sobre. I Ter Stegen, perquè fa un any que va rebre 4 gols a Anfield, a Liverpool, i les xarxes no perden comba per recordar aquest moment de l'eliminació del Barça tan dura.
Sí, anava a dir-te, no ens recordis això, però bé, són...
Ja ho he recordat.
Sí, sí, és una part de la història, ja exacte.
És així.
Moltes gràcies, Rafa. Acabem el Mirador avui dient-vos que a 6:45 les vespres de Montserrat, després del comentari de l'Evangeli de cada dia, i cap a 7:15, com sempre, immediatament després de les vespres, la missa diària.